Bon dia, la Garrotxa comptarà amb 44 llistes a les eleccions municipals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Són 4 menys que les que va haver-hi en les últimes eleccions el 2019. Junts per Catalunya és el partit que compta més llistes amb un total de 16. La banda d'Olot amb 8 candidatures, els pobles amb més llistes són Besalú, les Planes d'Hostoles i Sales de Llierca amb 3. Beuda també comptarà amb 3 candidatures obertes. A l'informatiu d'aquest dimarts coneixerem tots els detalls d'aquestes eleccions municipals a casa nostra amb les llistes i els pobles que també ja coneixen qui serà el seu alcalde en la pròxima legislatura. Abans, però, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts, 2 de maig de 2023, repassant, com sempre, la resta de notícies en titulars.
El dia en 4 minuts.
Doncs com avançàvem, coneixerem els 8 municipis de la Garrotxa que ja saben qui ocuparà l'alcaldia. Són municipis on només hi haurà una candidatura a les eleccions municipals del 28 de maig. Respecte al 2019, repeteixen 4 alcaldes i els 4 restants estrenaran el càrrec. La CUP Olot vol municipalitzar serveis com l'Hospital Olot, la xarxa d'aigua, el TPO o la recollida d'escombraries. Són algunes de les propostes del programa electoral de la formació per a les properes eleccions del 28 de maig. Olot es converteix en l'única ciutat d'Espanya que fa tota una setmana de donació de sang. Aquest dilluns ha començat una nova campanya que pretén tenir la màxima implicació dels ciutadans. L'Espai Cràter ha portat aquest cap de setmana per primera vegada l'essència de la vulcanologia al barri de Sant Miquel d'Olot amb un taller científic amb l'objectiu d'apropar aquesta modalitat a diferents zones de la ciutat. I la ciutat, precisament Olot, s'ha omplert de gom a gom amb motiu de la fira de l'1 de maig. Milers de persones han passat aquest dilluns pel centre de la ciutat, on s'han pogut veure des d'expositors de vehicles nous fins al col·leccionisme de bitllets i monedes. En esports, males notícies, la Unió Esportiva Olot diu adeu a segona federació abans d'hora. S'autoexpulsa de la categoria, donant una imatge molt pobra al camp del Mallorca B i ja és matemàticament equip de tercera. Els olotins, massa inofensius, no van ser capaços de xutar entre els tres pals de la porteria local i van caure per culpa de 2 gols a la segona meitat. I també en futbol, el Bos de Tosca ha rescatat un punt a l'últim sospir. Els garrotxins sumen un valuós empat contra el líder de la primera catalana a l'escala amb un gol d'Àlex Darnés en temps afegit. Tot i l'empat, l'equip recula una posició a la classificació i es col·loca 3 punts del penúltim classificat i a 6 del descens directe.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Comencem parlant d'una última hora que hem conegut aquest mateix migdia. El govern ha destituït la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, pel caos a les proves d'oposicions de dissabte. Segons ha avançat el diari Ara, Martorell la van informar aquest dilluns de la decisió i aquest dimarts el Consell Executiu anomenarà el substitut. Els alumnes de primària rebran un xec de 100 euros per comprar material escolar. El govern anuncia una ajuda en forma d'avals per comprar llibres, material de papereria o motxilles. En matèria de mobilitat, només circulen la meitat dels trens a la R2 Sud per una avaria entre el Prat i Castelldefels. Un incendi en un quadre de senyals de Gavà afecta el sistema de senyalització i, segons Renfe, també pot provocar retards puntuals als regionals R13, R14, R15, R16 i R17. En successos, 7 morts en accidents de trànsit al cap de setmana d'1 de maig. Entre el balanç de víctimes mortals dels últims dies hi ha 2 motoristes i un ciclista. A la pàgina internacional denuncien que Itàlia fa devolucions en calent i vol lluny els migrants, costi el que costi. L'ONG Sea-Watch explica que les autoritats d'Itàlia donen instruccions per desembarcar a Líbia les persones rescatades al mar. I llegir la ment amb ressonància magnètica i GPT és un pas pioner inquietant als Estats Units. Investigadors de Texas han aconseguit estrenar un sistema d'intel·ligència artificial perquè tradueixi l'activitat cerebral en paraules i frases.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir vam començar el mes de maig amb temperatures fresques de nit, tramuntana moderada forta, i encara alguns xàfecs al sud de les comarques gironines, 9 litres a Cassà de la Selva, van caure, o per exemple a Castell d'Aro, 13 litres per metre quadrat. Però ens alegrem de les fortes pluges de dissabte i diumenge. En dos dies van caure 67 litres per metre quadrat a Ulldeter, més de 50 a Núria. Feia més de 2 anys i mig que a Núria no hi queien més de 50 litres, impressionant dada. O també més de 60 litres a la zona de Sant Hilari Sacalm. Bé, doncs hem resolt transitòriament, i no a tot arreu, però una mica la sequera, i pensem que en tot el mes d'abril a Olot vam recollir 70 litres per metre quadrat gràcies a les pluges dels dos últims dies. Per exemple, també 70-80 litres a la zona de Vidrà, o llocs més secs, a Girona 21 litres en tot el mes, sequera, a Garriguella 33 litres per metre quadrat. Avui no preveiem pluja, entrem en un nou període de més estabilitat tota la setmana, puja una mica la temperatura de dia, màximes de 22 a 27, i la nit fresca, mínimes de 5 a 10 a l'interior, de 15 cap a la costa, o per exemple de 2, 3 o 4 graus a les valls pirinenques, sota 0, a dalt del Pirineu a 2.000 metres. Amb tramuntana calenta hi haurà mínimes de 17-18 entre el cap de Begur i el cap de Creus. A la tarda algunes nuvolades, al matí alguna boira, però vaja, un dia de sol. Demà i demà passat seguirà l'anticicló, el sol i temperatures més altes. Farà més calor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer informatiu del mes de maig. Ho fem parlant de les grans protagonistes precisament d'aquest mes, com són les eleccions municipals. La Garrotxa comptarà amb 44 llistes a les eleccions municipals d'aquest 28 de maig. Són 4 menys que les que va haver-hi a les últimes del 2019. Junts per Catalunya és el partit que compta amb més llistes, amb un total de 16. A banda d'Olot, amb 8 candidatures, els pobles amb més llistes són Besalú, les Planes d'Hostoles i Sales de Llierca, amb 3. Beuda també comptarà amb 3 candidatures obertes. Ens porta més detalls la Natàlia Moreno.
Aquest dimarts es coneixen les llistes electorals definitives per les eleccions municipals del 28 de maig. A la Garrotxa hi haurà un total de 44 llistes repartides entre els 21 municipis de la comarca. Olot tindrà 8 llistes com a les darreres eleccions, amb les novetats d'Olot Més i Activem Olot, que es presenten per primera vegada. Ciutadans i el Partit Comunista no repetiran llista aquestes eleccions. Pel que fa als pobles de la Garrotxa, n'hi ha 3 que comptaran amb 3 llistes, com són les Planes d'Hostoles, Besalú i Sales de Llierca. També s'hi ha de comptar Beuda, que en el seu cas s'hi presenten 3 candidatures obertes. En la resta de pobles, en gran part, es presenten 2 llistes. Pel que fa als partits que representen, 16 llistes van sota el paraigua de les sigles de Junts per Catalunya, 12 representen Esquerra Republicana, 5 al Partit Socialista i 2 a la CUP. La resta de llistes de les 44 totals són independents, que representen un total de 6 llistes arreu de la Garrotxa. En el cas d'Olot, també hi ha representació d'en Comú Podem, Olot Més i Vox. De les 44 llistes, només 10 estan encapçalades per dones. En aquest darrer mandat, a la Garrotxa només hi han hagut 2 alcaldesses, Maria Vidal a Sant Joan les Fonts i Mònica Boix a Montagut i Oix. En aquest nou mandat se superarà aquesta xifra. N'hi haurà 3 de segures, a Mieres amb Núria Martínez com a alcaldessa ja confirmada, a Sant Joan les Fonts amb Maria Vidal o Isabel Rigat i a Ridaura, on es presenten 2 llistes liderades per dones, com són Anna Vegas i Blanca Roca.
No deixem de parlar de les eleccions municipals perquè 8 municipis de casa nostra, de la Garrotxa, ja saben qui ocuparà l'alcaldia. Són municipis on només hi ha una candidatura, les eleccions municipals del 28 de maig. Respecte al 2019, repeteixen 4 alcaldes i els els 4 restants estrenaran el càrrec. Gairebé són la meitat dels municipis que hi ha a la comarca, un total de 21, informa Gerard Puigdemont.
Arge, Caguer, la Vall de Bianya, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca i Tortellà. Són els 8 pobles de la Garrotxa que hores d'ara ja saben qui serà el seu alcalde o alcaldessa. Aquest dimarts es coneixen les llistes definitives i en alguns municipis només n'hi ha un que s'hi presenta. Dels 8 municipis a 4 hi haurà el mateix alcalde, que en el darrer mandat són els casos de la Vall de Bianya amb Santi Reixac, Sant Jaume de Llierca amb Jordi Cargol, Tortellà amb Josep Reig i Sant Ferriol amb Albert Fàbrega. En els altres 4 municipis en què només es presenta una candidatura hi haurà un relleu. Enric Domènech deixarà l'alcaldia de Mieres i el seu lloc l'ocuparà Núria Martínez. Argelaguer, Guillem Ballaz, serà el nou alcalde en substitució d'Artur Ginesta. Maià de Montcal també tindrà nou alcalde amb l'arribada de Tavi Casadevall, que agafa el relleu de Joan Gainza. I per últim, Mònica Boix deixa de ser alcaldessa de Montagut i Oix i el nou alcalde serà Lluís Abel. Tots menys Casadevall a Maià, que representa Junts per Catalunya, són candidatures independents. A Catalunya més d'un centenar de municipis ja saben qui ocuparà l'alcaldia. Això significa més del 10% del territori català. La majoria dels municipis on es presenta una sola candidatura són pobles petits amb molt poca població. Però hi ha excepcions. Una és Sant Pere de Torelló, on els seus 2.500 habitants no hauran de triar entre diverses candidatures.
I per tancar el bloc electoral, parlem de la Cupolot, que vol municipalitzar serveis com l'Hospital d'Olot, la xarxa d'aigua, el transport públic a Olot o la recollida d'escombraries. Són algunes de les propostes del programa electoral de la formació per a les properes eleccions. Els cupaires ho han presentat aquest cap de setmana en un acte celebrat al Firal d'Olot. Guillem Guardiola.
La CUP Olot vol que s'apliqui la fiscalitat progressiva perquè qui més tingui, més pagui. També ha proposat prioritzar les polítiques socials, obrir una oficina contra el racisme, fer un nou pla d'habitatge i aplicar un recàrrec als propietaris dels pisos buits. La número 2 de la llista, Sílvia Pagès, ha destacat la necessitat d'aproximar la política municipal al poble i treballar la municipalització i fiscalització d'una altra forma.
Un dels grans temes és el tema d'aproximar el govern, no, i l'Ajuntament al poble, venint d'una majoria absoluta i que ha estat una cosa que no s'ha consultat massa i creiem que s'ha tornat a tancar molt l'Ajuntament a mateix, per tant, anem a portar això i a treballar molt amb els barris, amb les entitats i així.
Els cupaires també han suggerit potenciar el Consell Escolar, canviar el model de les festes d'altura, crear una taula de clubs esportius de la ciutat, impulsar una xarxa separada d'aigües brutes i residuals, crear el Consorci del Transport de la Garrotxa i instaurar franges horàries per al pas de camions a l'Avinguda Sant Jordi. El candidat a l'alcaldia de la CUP a Olot, Jordi Gasulla, ha criticat la manera de fer de l'equip de govern en els últims 4 anys.
Com sempre, estem a favor d'una manera de fer política, de democràcia directa, de que la gent tingui la veu i que no hi hagi mai més cap majoria absolutista, com a vegades ha semblat que hi ha hagut, sinó que el poble se'l consulti contínuament durant 4 anys.
La CUP Olot publicarà el programa electoral sencer perquè tothom el pugui consultar durant els propers dies.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'Ajuntament de Figueres denuncia sabotatges a l'enllumenat i contenidors durant la vaga dels serveis d'escombraries, que va començar divendres passat i coincideix amb les fires i festes de la Santa Creu. En una piulada, l'Ajuntament ha informat que aquesta nit hi ha hagut afectacions a l'enllumenat del carrer Peralada, Vilallonga i la plaça de l'Ajuntament i que també s'han malmès diferents contenidors. En aquest tuit han expressat que han estat provocats per sabotatges relacionats amb la vaga d'escombraries. En concret, i segons fonts municipals, s'han manipulat instal·lacions elèctriques i s'han fos algunes bombetes LED de faroles. En el cas dels contenidors s'han retirat les nanses que serveixen per fer la recollida de deixalles. En matèria política, l'adeu de Marta Madrena es posa a prova la força de Junts per Catalunya per revalidar l'alcaldia de Girona en un escenari postelectoral abocat als pactes. La ciutat tanca un mandat convuls marcat per la pandèmia i on s'ha tirat endavant la municipalització de l'aigua. 4 anys de govern en minoria malgrat el pacte amb Esquerra del setembre del 2020. I això s'ha notat als plens, on ha calgut fer equilibris i on l'oposició en determinats moments s'ha fet valer. Junts per Catalunya confia en l'exconsellera Gemma Geis per aquest 28M. El PSC, Guanyem Girona i Esquerra repeteixen candidats. Ciutadans aposta per Camino Fernández i entra en escena la plataforma Ara Girona en uns comicis on l'aritmètica dels 27 seients de la plaça del Vi serà clau per ostentar la vara d'alcaldia. En successos, la Fiscalia demana 13 anys i 9 mesos de presó per a l'acusat d'agredir sexualment una dona de 95 anys a Figueres la nit del 21 de gener del 2022. Sosté que el processat, que aleshores tenia 31 anys, va entrar a casa de la víctima saltant per la terrassa i un cop dins la va violar. La víctima tenia un deteriorament cognitiu important. La Fiscalia l'acusa de violació de domicili, agressió sexual i lesions. El judici s'havia de fer avui a l'Audiència de Girona, però s'ha suspès perquè faltaven testimonis clau. El processat estava en presó preventiva des del 4 de febrer del 2022. La defensa nega els fets i vol l'absolució. En cas de condemna, al·lega que l'acusat va confessar i que tenia les facultats afectades pel consum d'alcohol i drogues. I l'oli d'oliva verge extra clos de la Torre, produït per Olícola de l'Empordà, s'ha començat a comercialitzar al Japó. L'empresa ubicada a Rabós, d'Empordà, ha tancat un acord amb una companyia distribuïdora de productes gourmet de Tòquio per exportar el seu producte. Des de la companyia s'espera que, un cop consolidada l'aposta, aquest nou mercat representi el 30% de les seves exportacions.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Tornem a la Garrotxa i parlem de que Olot es converteix en l'única ciutat d'Espanya que fa tota una setmana de donació de sang. Aquest dilluns ha començat una nova campanya que pretén tenir la màxima implicació dels ciutadans. Es durà a terme en diferents punts de la ciutat i alguns dies es farà doble sessió per intentar incrementar les donacions.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Ja està en marxa una nova campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa. Aquesta vegada l'objectiu és implicar les escoles i centres educatius d'Olot per tal de conscienciar tant els més joves com els més grans de la importància de ser donant. Una de les estudiants del Cor de Maria és Martina Vallvé.
Al principi no ho sabíem gaire, però van anar molt bé les xerrades que ens van fer les escoles i ens vam conscienciar molt més sobre el tema i em sembla que és una cosa molt important, sobretot per als joves, perquè en el fons som el futur.
La situació actual de les reserves de sang no és bona. Ara mateix hi ha reserves per 6 dies, números per sota l'habitual, que ronden els 8 o 9. Tot i això, la comarca de la Garrotxa és una de les que té més implicació en aquestes donacions, ja que fa 15 dies, a la campanya que es va realitzar a Sant Joan les Fonts, va haver-hi la participació més alta des de l'any 2005. La responsable de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
Són setmanes que entenem que es necessita molta sang i fer tota la setmana apropant-nos als donants ens facilita la feina, perquè ja la Garrotxa no ens podem desmereixer, però som molt bons donants. Sí que és veritat que van baixar les quantitats de donacions, però ara hem remuntat com a comarca molt.
Els punts on es podrà donar sang durant aquesta setmana estaran repartits per arreu de la ciutat. Aquest dimarts es podrà anar al Casal Bonavista, que obrirà tot el dia per poder-hi fer donacions. Dimecres serà el torn del Cor de Maria i el Casal de les Fonts. Dijous s'haurà d'anar al Pla de Dalt i a l'Escola de Sant Roc i divendres es farà a l'Escola Malagrida, que estarà disponible a partir de la tarda i durant tot el dissabte. També, coincidint amb l'última jornada de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal, hi haurà un autobús on s'hi podrà donar sang durant les hores de partit.
Aquesta vegada la força. Normalment són tres escoles que des de que hem començat a fer aquestes APSs, aquests estudis, han treballat força, els hi agrada, els nens s'emocionen perquè és emocionant veure aquestes coses en directe i són escoles que treballen molt aquesta formació. Llavors ens implica tenir molta més donació de la que una donació normal a Olot d'un dia cada dia es podria donar.
Des de l'extracció de la sang fins al punt final hi ha un procés. Primer treuen la sang del donant, després s'envia directament al Banc de Sang i Teixits de Barcelona, on posteriorment s'analitza per verificar que la sang és apta i finalment arriba als hospitals que la necessiten. Un cop realitzat tot el procés, els donants reben un missatge conforme la seva sang ha estat acceptada i ha servit per algun pacient. Per poder fer donacions s'han de complir alguns requisits, entre els quals és tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 60 quilos. L'Espai Cratera ha portat aquest cap de setmana per primera vegada l'essència de la vulcanologia al barri de Sant Miquel d'Olot amb un taller científic, amb l'objectiu d'apropar aquesta modalitat a diferents zones de la ciutat. Aquesta és una de les principals novetats de la programació de primavera de l'Espai Cràter. El 3 de juny es repetirà l'experiència a Pequín.
Entre les novetats de la programació de primavera de l'Espai Cràter hi ha la voluntat de portar tot el que envolta la ciència i els volcans als barris de la ciutat. L'objectiu és portar el coneixement al carrer. Les famílies han pogut aprendre de primera mà nocions bàsiques d'aquesta ciència a través d'experiments, reptes i jocs per conèixer diferents detalls sobre els volcans. La coordinadora dels serveis educatius de l'Espai Cràter, Clara Llobet, ha destacat que és una gran oportunitat per conèixer l'entorn de la ciutat d'una forma pròxima.
Parlar una mica justament de la geologia i la volcanologia que tenen en el barri. Per exemple, aquí a Sant Miquel tenim la garrinada aquí darrere, doncs que tots els veïns i veïnes, els nens i nenes, coneguin ben bé aquest volcà que tenen, situar-nos una mica, explicar-los quatre curiositats del seu volcà que tenen aquí al costadet i després entendre una mica com funcionen aquests volcans, no?
Segons Llobet, aquestes activitats poden servir per arribar a tot aquell públic que, pels motius que siguin, no visita l'Espai Cràter.
Tenim la sort que han passat totes les famílies, moltes famílies de la Garrotxa i també han passat totes les escoles de la Garrotxa amb els nens i nenes, però teníem ganes de també nosaltres sortir i poder arribar doncs, potser a gent que no ve, per als motius que siguin, però no acaba d'arribar al nostre centre. I vam dir, ostres, va, doncs fem-ho d'aquesta manera, ara que a més ve el bon temps, que és fantàstic, doncs aprofitar i sortir als barris.
L'Espai Cràter ha previst una segona activitat al Parc de Pequín el dissabte 3 de juny. El centre preveu tornar a engegar la iniciativa al setembre en altres barris en cas que la resposta sigui positiva.
I abans dels esports, parlem de la fira de l'1 de maig perquè Olot s'ha omplert de gom a gom amb motiu d'aquesta fira. Milers de persones han passat aquest dilluns pel centre de la ciutat on s'han pogut veure des d'expositors de vehicles nous fins al col·leccionisme de bitllets i monedes.
Una efemèride marcada en vermell al calendari. Olot ha donat la benvinguda a la primavera en una concorreguda fira de l'1 de maig. El centre de la ciutat ha acollit activitats simultànies en diferents punts, com ara el 41è Mercat de l'Automòbil, el Mercat d'Artesania al Firal Petit, el Mercat Extraordinari de Roba i Complements al Firalet i el Mercat de Col·leccionisme i Andròmines a la plaça Hospital. En Pere Vilà és un col·leccionista de monedes i bitllets que fa una vintena d'anys que visita la ciutat amb motiu de la fira de l'1 de maig.
La salut del col·leccionisme cada vegada està més tocada anant a menys. Col·leccionisme és cosa de gent gran i gent gran, desgraciadament, va entrar per esquent. I de joves són molt pocs els que comencen col·leccionisme d'aquest tipus.
A la plaça Major, centenars d'infants amb les seves famílies també han tingut l'ocasió de provar diverses tècniques de circ, com ara malabars i jocs d'equilibris, de la mà de l'associació Un Sol al Circ. Una de les seves membres, Alicia Pereira, destaca la gran resposta que han tingut a la ciutat.
I bueno, la veritat que tots els nens i tothom s'acosta a jugar amb tot el material, a provar una mica totes les tècniques de circ que hem portat. I bueno, la veritat que tothom participa un munt i tots els papes, inclús els adults, els posen a jugar, així que nosaltres estem molt contentes.
Un dels espais més consolidats en les últimes edicions de la fira és la mostra de bonsais. El president de l'Associació Garrotxina d'Amics del Bonsai, Josep Benús, ha celebrat que l'interès per aquesta afició cada vegada és més alt.
Cada vegada tenim bonsais més macos. Antigament doncs, l'exposició era una mica pobreta, ara ja cada any els bonsais van millorant, ja es va veient un nivell més alt.
L'Hospici d'Olot ha acollit una quarantena d'expositors procedents d'arreu de les comarques gironines.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot diu adeu a segona federació abans d'hora i ja és nou equip de tercera. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
L'Olot s'autoexpulsa de la categoria donant una imatge molt pobra al camp del Mallorca B i ja és matemàticament equip de tercera. Els olotins massa inofensius no van ser capaços de xutar entre els tres pals de la porteria local i van caure per culpa de dos gols a la segona meitat. És el tercer descens del club olotí en els últims 7 anys. David Planella.
Es pot perdre de moltes maneres, però la Unió Esportiva Olot marxarà de segona federació amb dues derrotes inexplicables contra dos equips que no s'hi jugaven res. Si la patacada de la setmana passada contra l'Eivissa va ser dura, la de diumenge al camp del Mallorca B va ser definitiva. L'Olot es va deixar els punts i la categoria l'Illa i va tornar a casa amb una maleïda sensació de buidor. Una temporada després d'haver celebrat l'èpic ascens a segona federació amb el xut de falta d'Enric Vallès, els olotins tornaran a tercera. El descens ja és matemàtic després de la victòria de l'Alzira al camp de l'Hèrcules. Escoltem l'entrenador Albert Blázquez i el capità Eloi Amagat en declaracions a Ràdio Olot.
Hem intentat fer el que hem pogut, no n'hem acabat d'estar bé. Crec que quan millor hem estat és quan ens han fet el 2-0 i a partir d'allà és que no sé el per què, que la gent li canvia el xip de voler la pilota i abans no. No m'entra al cap, bueno, potser també perquè jo sóc una mica més pelotero, no? I a mi no m'agrada gaire defensar l'àrea, però bueno. Els puc entendre, la situació és complicada, però sí que hi ha coses que em costen d'entendre, no? Que jugant a futbol, que fent una cosa que tant ens agrada, doncs a vegades ens faci tanta por, no?
Ha estat una temporada molt dura i viure aquestes situacions quan tens un equip realment jove, molts amb poca experiència en situacions així, costa. Quan se't posa d'esquenes a qualsevol partit, sembla que les cames tremolen i quan hem tingut l'ocasió de fer un pas per estar realment a prop de l'objectiu, no hem estat a l'alçada i no ho hem aconseguit.
L'Olot depenia de si mateix per guanyar una setmana més de vida, però l'única manera d'aconseguir-ho era vencer en el Mallorca B, un rival ja descendit. La teoria semblava clara, però a la pràctica els homes d'Albert Blázquez i Íñigo Arriola no van saber com afrontar el partit. En 94 minuts només van crear una ocasió clara de gol. Va ser el minut 39, quan Urri va topar amb el pal. El 0-1 segurament hauria canviat el guió del partit, però també s'ha de dir que el Mallorca B no hagués merescut anar per darrere en el marcador. Va fer lluir Albert Batalla fins a 3 vegades i a la quarta el porter de l'Olot va fer una mala sortida que va acabar amb el primer gol mallorquinista. Montalbán, sol i amb la porteria gairebé per ell, va fer l'1-0 al minut 11 de la segona part i el 24, Jaume Tubà va acabar un contraatac mal defensat pels garrotxins després d'una pèrdua de pilota marcant el segon gol. Entremig, només un xut a la desesperada de Forgues des de fora l'àrea. Res més. La producció ofensiva de l'Olot va ser molt escassa i l'equip va acabar rendit, sense esma. Per al tècnic va faltar...
Jo crec que personalitat, no? Potser una mica. Però bueno, ja ve una mica en la línia de... d'aquests partits que eren importants guanyar, que hi ha més pressió de la que tenen els partits normals. Sí, aquesta personalitat de dir aquí estic jo, aquí la vull, jo vull guanyar, jo vull anar-te a matar i, bueno, una miqueta això, no? Que potser també és el que ens ha faltat tot l'any.
I per això Blázquez reclama mirar enrere, cap a principi de temporada, per analitzar el descens.
Ibiza, Lleida i Mallorca és molt fàcil. Sí, però també mirem-nos-ho tot, eh? Mirem els partits del principi, no? Aviam allà què passava, també. I al principi ningú parlava d'això. Al principi era molt fàcil assenyalar els jugadors i dir que no tenien nivell, perquè això també ho vaig sentir, a mi em molestava molt, perquè jo en aquells moments era jugador i no ho compartia per res.
Aquest és el tercer descens que pateix l'Olot a tercera en els últims 7 anys. El primer va ser el 2016, el segon el 2019 i aquest el 2023. Haurem d'esperar un any per saber si, com a les anteriors ocasions, el conjunt olotí és capaç de recuperar la categoria perduda immediatament. Abans, però, encara queden dos partits intranscendents d'aquesta temporada. El proper serà diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Badalona Futur.
I també parlem de futbol, precisament del Bos de Tosca, que va rescatar un punt a l'últim sospir. Els garrotxins van sumar un valuós empat contra el líder de la primera catalana a l'Escala amb un gol d'Àlex Arnés en temps afegit. Tot i l'empat, l'equip recula una posició a la classificació i es col·loca a 3 punts al penúltim classificat i a 6 del descens directe que marca ara mateix el Torelló.
Un bon punt contra el líder de la primera catalana. El Bos de Tosca va salvar aquest cap de setmana un partit que es va trencar a l'últim minut amb un golaç de l'Escala. Els garrotxins van aguantar molt bé totes les anades i vingudes del rival, però Grevalosa no va poder fer res davant una volea molt ben definida per Joaquim Rodríguez a l'últim instant del temps reglamentari. Els groguencs, però, encara no havien dictat sentència i en una de les darreres aproximacions del maig, la bola va arribar als peus d'Àlex Darnés, que va ajustar la bola al pal llarg per donar un punt d'or al Bos de Tosca. El tècnic dels garrotxins, Jean-Miquel Salavedra, lamenta que l'equip no pot concedir aquests gols.
Considero, o sigui, estic enfadat per la forma que ens han marcat, no? Després estic content perquè marquem el 94, que crevem fins al final, però estàs mantinguent 90 minuts contra tot un líder, aguantant el tipus, i un córner que no està del tot ben defensat, ens marquen. Aquí és on em queixo. No em queixo dels jugadors perquè donen tota la talla. És veritat que sempre hi ha moments, no? Hem tingut nosaltres també un parell d'ocasions, ells també, han tingut un pal, han tret un parell, és futbol. Aquí qui l'encerta és al final que s'emporta els 3 punts.
Tot i l'empat contra el segon equip més golejador de tota la categoria, el Bosc de Tost que recula una posició a la taula i es col·loca a 3 punts del penúltim classificat i a 6 del descens directe. Salavedra celebra que l'equip ha millorat molt els registres a la segona volta, però assegura que encara no s'ha acabat d'adaptar la categoria al 100%.
Vam pagar cara la novetada, sobretot a la primera volta, i ara a la segona ja li estem agafant molt més, no? Que no vol dir que la primera volta juguéssim malament, eh? No, no, tot el contrari, el que passa que rebíem gols amb molta facilitat, rebíem gols els primers minuts de partit perquè no hi havia prou intensitat, a vegades no érem prou conscients, no? de jugar una categoria més. Però jo crec que sí, que li hem agafat, el 100% no, però estem a prop d'un bon nivell.
Els groguencs visiten el camp del Mollet aquest diumenge, un equip que només té un puntet més que ells. La victòria donaria molta tranquil·litat al Bosc de Tost per afrontar els 3 últims partits de Lliga.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 2 de maig de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins informatius i a l'informatiu vespre de les 7. I minut a minut al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.